Radio Vida.
Bon dia, què tal? Com esteu? Seguim amb aquest dia rúfol, tapat, amb els núvols com a protagonistes. Però com us diem cada matí, d'ençà que vam estrenar setmana, nosaltres hi posarem color, energia i ganes des del Penedès en xarxa. Benvinguts al magazín d'aquest dijous, 20 de febrer de 2025. Ens agradaria molt que ens acompanyéssiu al llarg d'aquestes 3 hores que comencem ara i que acabaran a les 12. L'equip arrenca escalfant motors, repartit per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I des de la capital de l'Alt Penedès us saludem en nom de totes, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Foragitarem aquests núvols, aquesta grisor del cel, amb propostes atractives com aquesta. D'aquí uns instants, l'agenda cultural, el repàs exhaustiu a totes les activitats que podeu gaudir a partir d'avui i fins diumenge a les nostres comarques. I repassant concerts, conferències, teatre, de tot una mica, ens plantarem a 2:15, primera cita de les 3 diàries amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca, el flaix informatiu. A continuació, l'economia i l'empresa de les nostres comarques seran les protagonistes. Avui, el convidat de l'economia i empresa és el despatx internacional d'advocats Osborne & Clark, assentat també al Penedès, i ens acompanyarà el Josepín. A les 10 i 6 dedicarem l'entrevista a parlar de la síndrome d'Asperger. Justament aquest dimarts es commemorava el seu dia internacional i avui amb la Laura Retxa, directora de l'associació AsperCamp, volem conèixer les seves reivindicacions, demandes i necessitats. A 2:15, 5 minuts per l'actualitat, el segon flash que ens acostaran als serveis informatius. Intentem que almenys un cop al mes proposar alguns companys periodistes que passin pel Penedès en xarxa i fer-hi tertúlia al voltant de l'actualitat Alt i Baix Penedesenca. I avui tindrem l'oportunitat d'abordar aquesta actualitat amb José Manuel Baselga, del Diari de Tarragona, i el Jordi Salvat, del Diari Ara. A les 11 i 6 entomem ja la tercera hora d'aquest dijous amb el racó de solidaritat i cooperació, que avui servirà per presentar la recentment creada plataforma Penedès per la Pau al Món. Potser no n'heu sentit a parlar gens, i és que és nova de trinca i, de fet, no es presenta públicament fins la setmana vinent en un acte a l'Escorxador de Vilafranca. Avui, en primícia, venen a explicar-nos la seva proposta dos dels seus integrants, Rafa Higueras i Maite Sabariz. A 11:45 de nou, 5 minuts per actualitzar-nos i acabarem amb les novetats musicals d'aquestes últimes setmanes que ha recopilat l'Eli Jiménez. Comencem a fer rodar l'agenda cultural, lúdica i esportiva d'aquests dies amb la Fanny Vivar des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs iniciem aquest repàs als actes que tindran lloc d'aquí a finals de setmana en alguns dels municipis de l'Alt Penedès, amb actes de demà divendres dins del cicle de salut i benestar a la Granada. Hi haurà una xerrada gratuïta sobre què cal saber de la malaltia de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia de la Granada. Serà a les 5 de la tarda al casal de la gent gran. També demà hi haurà una xocolatada solidària per la recerca del càncer infantil a l'escola Circell de Moja. Cada participant farà una aportació de 2 euros que es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu. Serà a partir de 4:45 davant la porta principal. I a Santa Margarida i els Monjos, demà a les 5 de la tarda, hi haurà Club de Jocs amb Aventureros al Tren a càrrec d'Oliver Hidalgo. Serà a la Biblioteca dels Monjos a partir de les 5 de la tarda i és una activitat adreçada per infants a partir de 8 anys. I a Sant Martí Sarroca, aquest divendres a 6:15, tarda de Bibliojocs. Serà a partir també de 8 anys a càrrec de Tesseracto. Cal inscripció prèvia a través del WhatsApp al número 663-020-283 i també és una activitat totalment gratuïta. Continuem amb propostes per demà divendres a les cabanyes, més propostes d'activitats infantils. En aquesta ocasió hi haurà l'hora del conte amb Què li passa a la Martina a càrrec de Maria Parés. Serà a l'escola La Cabana a les 5 de la tarda. I a Vilobí del Penedès hi haurà la presentació de la novel·la El jove Serracan a càrrec de Gerard Piñero, pintor i escriptor. Serà demà a les 7 de la tarda a la Biblioteca de l'Ateneu. Passem ara al dissabte, perquè a Pacs del Penedès es realitzarà una xerrada sobre relats antics d'història a les 5 de la tarda al Centre Cívic. A les cabanyes de 10 a 12 hi haurà una visita teatralitzada al conjunt arquitectònic de Sant Valentí. És una activitat gratuïta, però que requereix d'inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament, www.lescabanyes.cat. I a Moja, dissabte, hi haurà l'esplai mensual infantil de l'Ateneu Mogenc. Serà a les 5 de la tarda al Centre Cívic de la Xarxa. Passem ara al diumenge, on a Pax hi haurà doble sessió de cinema. Hi haurà Cine Xic amb la projecció de Vainilla a les 4 de la tarda i a 6:45 el cicle Gaudí farà parada a Pax amb Marco. Totes les dues projeccions seran al Centre Cívic. I com hem anat comentant al llarg de la setmana en diverses ocasions, aquest cap de setmana comencen els actes de Carnaval aquí al Penedès i la primera de les rues de Carnaval serà demà a la tarda al vespre a Pax del Penedès, on celebren la rua per 5è any, amb sortida a 9:15 a l'Avinguda Diputació. I a la Múnia, a Castellví de la Marca, 9:15, a la plaça Nova de la Múnia, hi haurà l'arribada i pregó del rei i reina del Carnaval, acompanyats del bruixot Pascol, la cort i la rua, que continuarà fins a la societat, on tindrà lloc el sopar de Carnaval a partir de 9:45. Això serà demà divendres. El dissabte, amb sortida a les 9 del vespre del carrer Estalella, està programada la 19a rua de Carnaval de Castellví de la Marca pels carrers de la Múnia i continuaran els actes diumenge amb el Carnaval infantil a partir de 11:45 a la plaça Nova i posteriorment s'anirà fins a la societat on continuarà la gresca i la xerinola. Continuem parlant de Carnaval perquè també arriba a Sant Cugat, ho fa concretament aquest dissabte. A partir de les 5 de la tarda està programat el despertar del rei Carnestoltes a la plaça de l'Ajuntament i també hi haurà una rua. De 6 a 8 hi haurà tallers de pintacares i globofèxia i concurs de ball de disfresses. A les 9 hi haurà sopar de Carnaval i a les 11 festa de pijames. I acabem comentant que el Carnaval també arriba aquest cap de setmana a Sant Martí Sarroca. Dissabte hi haurà festa de Carnaval infantil a les 5 de la tarda al centre i el diumenge a partir de 6:45 tindrà sortida la 25a Rua de Carnaval de l'Avinguda del Castell.
Hem recopilat ja una pila de propostes repartides per diferents municipis de l'Alt Penedès i encara ens en queden uns quants més. Això ho farà l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara desplaçant-nos fins a la vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a les 6 de la tarda a Sant Sadurní, i és que Terra de Dones programa un taller de constel·lacions familiars amb dinàmiques sistèmiques al Casal d'Entitats. I a les 8, també a Sant Sadurní, al restaurant La Perla, hi haurà un tast de llopard amb dos vins i dos corpinats. A Torrelavit avui a les 7 de la tarda, el Casal de Joves programen un taller titulat Crea la teva tassa, adreçats a joves a partir dels 13 anys, mentre que a Font-rubí a les 6 de la tarda, a l'Auditori del Centre Recreatiu de Guardiola, hi haurà una xerrada sobre el document de voluntats anticipades amb la presència de Pilar Piñeiro, que és infermera jubilada i voluntària de l'associació Dret a Morir Dignament, i també Ana Navarro, que és metgessa de família del consultori local de Vilobí. Demà a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, es presenta la novel·la Frankenstein, de Mary Shelley, a càrrec del seu traductor, el sadurninenc Xavier Zambrano, que de fet ens acompanyarà demà aquí al programa per explicar-nos a partir de les 10 i 6 del matí no només aquest procés de traducció d'un clàssic com Frankenstein, sinó també moltes més curiositats que, com dèiem, coneixerem demà. I també demà a Gelida, l'Escola Municipal de Música organitza un taller obert de tango i milonga a partir de 6:45 de la tarda al propi centre. Seguim dissabte i tornem a Sant Sadurní, on hi haurà una jornada de Forest Talks amb mercat, botigues al carrer i música en directe durant tot el matí. Durant aquesta jornada, de dissabte al matí, els comerços locals i el mercat sortiran al carrer amb ofertes especials per a tots els públics, amb l'objectiu de fomentar la compra al comerç de proximitat i també dinamitzar l'activitat econòmica sadurninenca. A més, els visitants podran gaudir durant el matí de l'ambientació musical en directe a càrrec del músic local Albert Caire, entre les 11 del matí i la 1 del migdia als quatre cantons. A Font-rubí dissabte podreu gaudir de la segona cita del 26è cicle de Cava Jazz amb el concert d'O'Clock Jazz Band a les 11 de la nit a la cooperativa i amb entrades disponibles des de mitja hora abans a taquilla, mentre que a Gelida podreu gaudir dissabte de teatre amb El bon policia, una comèdia de Santiago Rusiñol en el marc de la programació escènica 2025. Això serà a partir de les 7 de la tarda al Saló d'Espectacles de l'UCG. I tancarem setmana diumenge amb algunes propostes més. A les 10 del matí arrencarà a la Rambla de Nostra Senyora de Vilafranca la 14a edició de la cursa solidària País del Cava, que recorrerà 15,4 quilòmetres fins a arribar a Sant Sadurní, passant entre vinyes, tal com ens explicava ahir a la gent del detall el president de la Confraria del Cava, l'Eduard Sant Feliu, que feia també una crida per buscar voluntaris. Tota la informació i el contacte a www.confrariacava.com. A 11:15, diumenge, a l'Índex de Sant Sadurní, Terra de Dones organitza un taller per canviar actituds, creences i valors per viure millor a càrrec de Manuel Villa. I també a Sant Sadurní, a les 12 del migdia, arrenca la Diada del Soci del Foment Sardanista 2025 a l'Església Parroquial amb la Cobla Marinada. I com a punt important, imprescindible aquesta setmana, comentar que arrenca el carnaval en alguns dels municipis d'aquesta vessant, per exemple, a Sant Sadurní, on es recupera la tradició 5 anys després. Demà, a les 9 del vespre, hi haurà rua de carnaval amb la participació de diversos grups i comparses a la comarca i també, tot seguit, festa de carnaval al Parc Lluís Companys, mentre que diumenge a 11:45 del migdia serà el torn de la festa de carnaval infantil a la plaça de l'Ajuntament. També aquest cap de setmana hi ha carnaval a Font-rubí. Serà diumenge, en aquest cas, a 11:45, amb la comparsa de Guardiola de Font-rubí, gaudint del carnaval, i seguidament Disco Mòbil amb Disco Pinky i el concurs de disfresses per a tots els públics a la cooperativa. I finalment, cap de setmana també de celebració de carnaval a Sant Quintí, que combina la històrica comparsa de parelles, que se celebra des de l'any 1930, i també les rues més festives. El tret de sortida serà demà, amb la desfilada de grups disfressats que optaran a diversos premis, com el de millor carrossa, millor grup, millor trio i parella i millor disfressa individual. Això serà a partir de 11:15 de la nit. Dissabte se celebrarà l'emblemàtica comparsa de gala amb la desfilada de parelles que finalitzarà amb la festa de carnaval a càrrec del grup Stress Band a partir de 11:45. mentre que diumenge el protagonisme serà pels més petits amb la Rua Infantil, que conclourà amb una festa al poliesportiu municipal a càrrec de la companyia 3:15. Això serà a partir de 4:45 de la tarda.
Un conte per als més menuts obre l'activitat vilafranquina. Es titula Uf, quin dissabte, ratet arbequina, i el podreu escoltar aquesta tarda a 6:15 a la Biblioteca Torres i Bages, a càrrec de Martín Escoda. A 7:45 es presenta el llibre Jamás, 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 de Patro Recover, a l'Auditori Celina Guijo de l'Associació de Veïns de les Clotes. Divendres, la vilafranquina Montse Santó presenta la seva darrera novel·la, Massa morts per un sol crim. A 6:00 de la tarda, a la sala d'actes de l'Escorxador. La vetllada literària comptarà també amb l'actuació musical de 2 cantautors, lectures de fragments de l'obra i alguna sorpresa. A 7:00 de la tarda, a la Capella de Sant Joan, concert de violoncel a càrrec del músic José Mor, emmarcat en l'exposició Heretges, dones dissidents. I dissabte, a 7:00, l'autor de l'exposició, el Pep Anton Xaus, oferirà una visita comentada. Totes dues activitats són gratuïtes i no requereixen d'inscripció prèvia. A 8:00 del vespre d'aquest divendres, el grup de músics residents al Penedès, Nosaltres, presentarà D'anades i tornades a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. I a 9:15 del vespre, a la sala Mossèn Vinyeta, xerrades sobre les virtuts humanes de la pel·lícula Inside Out 2, a càrrec de la filòsofa i professora Maria Josep Cots, amb servei de canguratge pels nens i nenes. Dissabte a l'Escorxador, de 10:00 a 12:15, taller de Fit Pilates, a càrrec de la Lucía Dieguez, directora de Cascavells i col·laboradora del Penedès en xarxa. I amb motiu de la imminent cloenda de l'exposició 129 vides, Vinzeum organitza un cap de setmana temàtic que començarà dissabte amb una jornada titulada Al voltant de les 129 vides a l'Auditori de Vinzeum, que de 10:00 a 7:00 reunirà diferents experts com Stefano Cingolani, el doctor Trilla o Núria Molís. Els actes continuaran diumenge amb una visita guiada a l'exposició a càrrec del seu comissari, Àlex Rebollo, a 11:00 del matí. Quan acabi a 12:00, en aquest cas al claustre de Sant Francesc, Joan Cuscó, Pere Lluís Biosca i Stefano Cingolani parlaran de Vilafranca a l'avantguarda de la música medieval. I com a colofó, a 7:00 de la tarda, l'ensemble Cristóbal de Morales, dirigit pel vilafranquí Pere Lluís Biosca, interpretarà la missa de Barcelona. La peça s'anomena així perquè s'ha conservat a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona, però en realitat va ser trobada a l'arxiu parroquial de Vilafranca el 1925. Tornem el dissabte a 12:00, jornada de tryout per a la selecció nacional femenina de flag football, oberta a totes les jugadores nascudes l'any 2009 i anteriors. L'activitat tindrà lloc a la zona esportiva municipal. El casal, en dues sessions a 6:00 i a 9:15, arriba al Bona Gent, l'espectacle de Quim Mas Ferrer. Diumenge, els caminaires de la Girada fan una sortida d'11 quilòmetres de dificultat mitjana fins a l'autòdrom de Sitges Miralpeix. La sortida tindrà lloc a 9:00 en cotxes particulars des de la Fleca Rius de la Rambla de la Girada. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom, però és imprescindible inscripció prèvia amb nom i cognoms al correu info@caminaires.cat. I a 10:00 del matí, la cursa solidària País del Cava sortirà des de la Rambla de Nostra Senyora en direcció a Sant Sadurní. A 12:00 del migdia, el casal Jam de Swing amb Swing Vilafranca. I el cap de setmana acabarà amb el tradicional Ball de Mantons a partir de 6:45 al Teatre Casal amb el grup Loren. I ens queden encara una pila d'activitats que tenen com a nexe comú que totes passen als municipis baixpenedesencs. Ens acosta tota aquesta activitat la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys perquè demà a 6:00 de la tarda hi haurà taller infantil de màscares de carnestoltes a la biblioteca. Serà la sala d'actes de la Casa de Cultura. Continuem amb Carnaval, perquè dissabte a 6:00 de la tarda hi haurà l'Escalifestada, espectacle infantil de música i ball, i després xocolata desfeta al final de l'acte per tothom. Es farà la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume. El diumenge hi haurà caminada de la Societat de la Torregassa. Es trobaran a la plaça de la Societat a 8:00 del matí. I diumenge, el dia de la Rua del Carnaval de Sant Jaume dels Domenys, a 12:00 del migdia, però us ho ampliarem més abastament demà a l'agenda al detall. Continuem a Llorenç del Penedès, perquè aquest dissabte a les 8 a la Comprativa hi haurà a la sala de cinema Cicle Cinema Gaudí amb la pel·lícula Marco. Pel que fa a diumenge, a partir de 3:15 del matí a l'Escola Les Cometes, cross escolar, a 2:15 al centre Calçotada i tot seguit tardeig amb DJ a Ubor. I a les 7 de la tarda a la Comprativa a la sala del Ball, el Ball del Diumenge, amb el grup Vives Veus. Continuem ara marxant fins a Santa Oliva, perquè demà també faran un taller de carnaval per a infants. Serà a 6:15 de la tarda al Centre Cívic Les Pedreres. I a 6:15 de la tarda a la nostra llar sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Marco. Ara és el torn d'anar cap a la Bisbal del Penedès, perquè avui, a 6:45 de la tarda, hi haurà l'associació Ametista, en grup d'ajuda mútua, hi haurà un taller de mindfulness que impartirà la Rosa Maria Fraire. I el diumenge, a 6:00 de la tarda, cicle cinema Gaudí amb la pel·lícula Marco. Ara és el torn d'anar fins a Bonastre, perquè aquest dissabte, de 10 a 2 a la Societat, hi haurà donació de sang. A les 7 de la tarda, inici plaça Major, la rua de carnaval pel poble, amb música fins a la Societat. A 7:45 a la Societat, minidisco i concurs de disfresses. I a les 9 de la nit, a la Societat, sopar de carnaval i festa amb DJ. Marxem ara cap al Vendrell. Avui a les 5 de la tarda a la sala de lectura de Coma-ruga hi haurà conferència homenatge als llibres de ciència que han revolucionat la nostra visió del món a càrrec de Daniel Figueres. Divendres hi haurà Massa brillant, una obra de teatre al Teatre Àngel Guimerà a les 8 de la tarda. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I també dissabte hi haurà el Forest Talks al Vendrell a la porta de les botigues. Marxem ara cap a Calafell, perquè avui tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala de plens al Consell Ciutadà, que serà transmès en directe via streaming per Calafell TV. Pel que fa a dissabte, hi haurà la inauguració a les 6 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris de l'exposició fotogràfica Els Molins de Castella-La Manxa. Es podrà visitar fins al dia 17 de març i exposen Antonio Bermejo, Manuel Gallard, Antonio Carballo, Francisco Hernández i els associats a Fotmir. També dissabte hi haurà portes obertes, en aquesta ocasió de l'escola La Ginesta, des de les 10 del matí fins la 1 del migdia. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que avui, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata oferirà el taller de manualitats Som Artistes, serà a càrrec de la Cíntia Branco. El dissabte, Cunit celebra la xatonada popular, que recordem que es va haver d'ajornar i es farà aquest dissabte. Des de les 10 del matí fins les 2 es podrà gaudir d'animació musical infantil i l'oportunitat de descobrir mostres d'oficis. Un dels punts destacats de l'acte serà el taller d'elaboració del xató. I a més, hi haurà l'opció de gaudir d'un tas per emportar per a 8 euros a càrrec del restaurant La Rosseria i l'Hotel Àdia. I per finalitzar, aquest diumenge, a les 11 del matí, sortirem des de la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, per tal de visitar l'Avenc de Sant Antoni. Les places són limitades i gratuïtes, però cal trucar al 977 67 47 77 o escrivint un correu electrònic a turisme@cunit.cat.
Un dels concerts de l'agenda que us hem recomanat són així. Són Nosaltres, que aquest divendres al vespre toquen a l'Auditori de Vilafranca. Així sona El Seu Temor.
Nota un hostis del pit i el bitllet a la mà, i un graó i un altre graó. I quan ja és des del bus mirant dubtes, el conductor i arrenca el motor. Recolzant el cap per la finestra, veu arbres i pisos corrent-li al costat. A poc a poc van quedant tots enrere i surt de la ciutat. Tanca els ulls i té por, s'imagina les coses que poden passar-li demà. Però llavors fa el cor fort fent memòria i recorda la frase que un dia va escoltar. Que si feu allò que temeu, el temor morirà. Comprova un menjar que no coneixes, com el segon abans de fer primer...
Bon dia, són 9:15. Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els alcaldes de la Vegueria reclamen calendari i compromís econòmic per fer efectiva la millora de la mobilitat al Penedès. Els alcaldes de les quatre capitals de comarca de la Vegueria Penedès s'han reunit aquest dimecres a Vilafranca. És la tercera trobada que fan per treballar de manera coordinada pel progrés, diuen, i la cohesió de la Vegueria. Després d'una visita al Vinceum, han atès els mitjans de comunicació per parlar de diferents reptes que tenen per davant. En l'àmbit de la mobilitat, els alcaldes han valorat amb satisfacció el consens mostrat al Parlament de Catalunya amb l'aprovació la setmana passada d'una moció presentada per Junts per impulsar diverses mesures de millora del servei de transport públic a la Vegueria Penedès. Recorden que fa temps que reclamen una planificació eficient que garanteixi un bon servei de rodalies i autobusos i insisteixen a afirmar que la millora del transport públic de proximitat és compatible amb el desenvolupament d'infraestructures estratègiques a llarg termini. La parada de regionals a Vilafranca, el tren orbital o l'eix transversal ferroviari de mercaderies són els principals exemples. Per tot plegat, demanen un calendari i un compromís econòmic concrets. Els alcaldes també creuen que tota la vegueria del Penedès hauria d'estar unificada en una sola zona tarifària i que aquest pas es pot fer amb les eines actuals. El SEM va atendre 8 parts extrahospitalaris al Penedès durant el 2024. El sistema d'emergències mèdiques va intervenir en 8 parts extrahospitalaris a la regió sanitària del Penedès durant l'any passat. Aquests casos, que es produeixen de manera sobtada i sense temps per arribar a un centre hospitalari, es van atendre principalment a domicili, mentre que un petit percentatge va tenir lloc a la via pública o en un centre d'atenció primària. Aquest tipus de parts sobrevinguts poden portar complicacions que requereixen una intervenció immediata per garantir la seguretat de la mare i del nadó. Per aquest motiu, més de 400 professionals sanitaris han participat en la jornada d'actualització del part extrahospitalari organitzada pel SEM i diverses institucions de salut per reforçar la formació en aquest tipus d'emergències. En el conjunt de Catalunya, el SEM va atendre 75 parts fora de l'hospital el 2024. Territorialment, la major part es van produir a la regió sanitària de Barcelona, seguida de la regió sanitària de Girona. Les escoles d'Olèrdola fan jornades de portes obertes abans de l'inici del període de preinscripció. Les escoles ja preparen el període de preinscripció escolar pel proper curs 2025-2026, que serà del 12 al 26 de març. Per donar a conèixer les instal·lacions i el projecte educatiu de cada escola, els dos centres del municipi ofereixen jornades de portes obertes. A l'escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta, després de la jornada feta aquest dimarts, tornarà a fer-se una jornada de portes obertes aquest divendres a 2:45 i dimarts 25 de febrer a les 9. A l'escola Circell de Moja la jornada serà el dijous 6 de març a partir d'un 3:15 de la tarda. En tots dos casos cal inscripció prèvia. I el grup de cosidores de l'Associació de Dones La Roca Foradada va participar en la 60a edició del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Després que el 2023 el grup de cosidores de l'Associació de Dones La Roca Foradada s'endugués l'agulla d'or al concurs de vestits de paper de Mollerussa amb la Fada dels Vinyets, aquest 2024 les bisbatlenques van tornar a competir amb un vestit inspirat en el canvi climàtic, que van anomenar el Crit de la Terra. I tot i que no es van endur cap guardó, estan satisfetes amb el vestit que han fet durant aproximadament un total de 900 hores i contentes pel fet d'haver viscut novament l'experiència. El concurs es va celebrar el 14 de desembre i les bisbalenques van competir amb 50 dissenys més fets íntegrament en paper. En el cas de les bisbalenques, el vestit s'ha cosit a màquina i a mà, utilitzant paper craft, entretelat per la base i amb aplicacions de paper crespó, principalment de seda, de diari, de cuina, de forn, de magdalenes i reciclat. A més, tota la xarxa del vestit estava feta a mà, a ganxet.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui a l'Economia i Empresa, l'Amèlia Maestre i la Mireia Tablada ens endinsen en la pràctica jurídica. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Dit així fa por, eh?
Parlarem de pràctica jurídica, de dret i de molt més amb un despatx d'advocats que ha guanyat 2 anys consecutius el Premi a la millor innovació en servei als clients, els Premis Advocats 2024.
Doncs així és, i per parlar de tot plegat i una miqueta com afecta aquest àmbit a les empreses, tenim en Josep Ill. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Advocat d'Osborne & Clark, una empresa associada a la Federació, que no té seu aquí al territori, però que, en canvi, treballeu molt per empreses d'aquí al voltant.
Exacte. Treballem aquí amb empreses al voltant, ens encanta col·laborar amb la Federació per poder conèixer els reptes, idiosincràsia i naturalesa de les empreses que estan aquí arrelades al territori.
Perquè tu ets vilafranquí, per tant.
Vilafranquí de tota la vida, m'encanta aquí, el meu somni és tenir seu aquí, treballarem per aconseguir-ho.
Però, de tota manera, cau un cliché, no?, que és el que necessites tenir establiment, local, un espai físic, perquè en aquest cas teniu clients i físicament no hi sou. Per tant, no és necessari.
Exacte, no és imprescindible. Ara, gràcies al teletreball, podem prestar l'assessorament des de qualsevol lloc. Estem presencialment a Barcelona, però efectivament no cal un establiment permanent aquí al Penedès per prestar el servei, però mai se sap.
Doncs vinga, va, entrem una mica en matèria. Què és el que més afecta a les empreses en l'àmbit legal? És a dir, quines són les preocupacions, quins són aquells temes que són més recurrents? Explica'ns una miqueta quins són aquests temes o com els podem abordar i quines serien les possibles solucions.
Bé, en termes generals, les empreses sempre estan preocupades pels riscos. Els riscos són de molta naturalesa, són variats, hi ha moltíssimes lleis, l'entorn canvia, ens hem d'adaptar, i per afrontar aquests riscos es pot fer o bé de forma específica, tinc una específica negociació, un problema determinat, l'he de lligar, he de fer un bon contracte, però aquell contracte només et serviria per una cosa puntual. I els riscos també es poden afrontar d'una forma més genèrica o transversal, fent programes de compliment per tal que l'empresa pugui complir amb tots aquells riscos que, per la seva naturalesa, aquella empresa pot abordar.
Per tant, serien com dues maneres de sol·licitar els vostres serveis. És a dir, ara tinc un problema, us truco, no?
Exacte, exacte. Els advocats de vegades ens truquen quan ja tot ha patat.
A apagar el foc.
Quan el problema existeix i dius, ostres, com hem arribat fins aquí? Bueno, la història de com hem arribat fins aquí ens l'expliquen, però com que ja no pots fer res en el passat, l'únic que pots fer és canviar el futur i llavors pots abordar-ho. Però, efectivament, els advocats, així de forma, a grans trets, podem actuar de forma preventiva o de forma reactiva.
Què seria preventiu a nivell d'advocat?
Per exemple, una forma preventiva seria, si tu vols fer una compra d'una empresa, doncs ja entrar al minut zero, fer una bona exigència de due diligence, fer uns bons contractes, fer un bon anàlisi i, posteriorment, articular bé una possible compra. Si tu vols fer una negociació per tal de tenir un contracte amb una relació contractual amb un proveïdor o amb un distribuïdor, el que has de fer és un bon contracte per tal de que, si passa qualsevol cosa en el marc d'aquella relació comercial, aquell contracte ja et permeti solucionar qualsevol possible qüestió que inicialment no tenies sobre la taula.
Bueno, això sembla com de sentit comú. Imagino que deu haver-hi alguna mena de protocol. És a dir, el que demana, no?, doncs sempre és quan es troba en la situació o quan, per exemple, no?, doncs tens aquesta intenció de fer una compra, una venda, no?, que necessites l'assessorament. Però imagino que deu haver-hi com una mena de protocol o vosaltres deveu tenir ja com una, no?, estipulat com una manera de treballar perquè les empreses de forma general puguin tenir ja aquesta prevenció dintre de casa?
Sí, exacte. És una gran pregunta perquè sí que un dels serveis que prestem és la implementació d'aquests programes per tal d'establir polítiques i protocols que de forma predeterminada una organització ja sàpiga què fer en cada cas concret. Per fer aquest programa, el que hem de veure és quines activitats fa aquella empresa, per exemple, activitats de màrqueting, activitats de recursos humans, activitats de finances, activitats de venda, òrgans de govern, i veure quins són els riscos associats a aquelles activitats. Poden ser riscos penals, d'altres lleis, altres il·lícits, i llavors quan fem la relació entre aquells delictes o lleis que es poden incomplir i aquelles activitats, ja podem veure o valorar o parlar de quin risc hi ha de que allò passi. Per ficar-ho com un bon exemple,
sí, comparem-ho
amb una activitat del que podria ser el dia a dia, perquè tots nosaltres també tenim riscos en el nostre dia a dia, com per exemple agafar el cotxe o conduir. Quan valorem un risc, per valorar-lo, hem de saber quin és l'impacte de si allò passa i quina és la probabilitat de que allò passi.
Uh-huh.
En el cas de conduir, quan tu condueixes i agafes la moto, tens el risc de caure. Si tu vas més ràpid del que hauries, tens el risc de que et posin una multa. És a dir, hi ha un risc normatiu perquè la norma et diu què passa si fas allò malament. El mateix passa amb les empreses. Hi ha un risc normatiu de que si tu no pagues a Hisenda, et posin una multa. Per tant, quan parlem de riscos normatius. Però també podem parlar de riscos reputacionals. Si jo sé que el meu amic beu a la nit, jo no pujaré amb ell al cotxe. Si una empresa d'assegurança sap que aquella persona va amb un boig per la carretera, no li donarà una assegurança. Doncs el mateix passa amb les empreses. Hi ha un risc reputacional per les activitats que duen a terme. Si jo tinc una amiga d'una empresa i em diu no, aquest proveïdor no funciona, jo què faré? Segurament no el contractaré. I aquest risc reputacional es pot calcular. I abans hem parlat de risc normatiu, el risc de la norma, que juntament amb el risc reputacional fa un risc total. Aquest risc total serveix per calcular part del risc inherent a qualsevol activitat. Ara bé, per acabar de calcular aquest risc, també hem de parlar de la probabilitat de que es materialitzi aquell risc. Si jo condueixo un cop al dia, no és el mateix que si condueixo un cop al mes, o un cop l'any. Per tant, la probabilitat de que allò passi, de que aquell risc es materialitzi, depèn de les vegades que jo faig aquella activitat.
Perdona, però sembla més una fórmula matemàtica.
Sí, és una fórmula matemàtica, perquè les nostres vides de vegades també poden ser una mica matemàtiques o es poden simplificar en números. Igual que si condueixes i no has tingut mai cap accident en 30 anys, la probabilitat de que tu tinguis un accident demà és baixa. I si tu has tingut 100 anys de vida en l'empresa i mai has tingut cap problema amb Hisenda, la probabilitat de que demà tinguis un problema amb Hisenda és baixa. I aquests números, això es pot ponderar en números objectius que permeten calcular riscos. Llavors hem dit que per calcular un risc hem de saber quin és l'impacte i quina és la probabilitat.
Uh-huh.
I llavors tens un risc inherent. El risc inherent a que una activitat de màrqueting, de ventes, d'I+D, d'òrgans de govern, òrgans de compliment, un risc inherent a que allò es produeixi. Igual que el risc inherent de que tu vas amb cotxe i puguis tenir un accident, causar un dany a tercers, causar un dany al propi vehicle, etc. Però la pregunta que ens hem de fer és, jo em sento còmode amb aquest risc inherent? Jo em sento bé, tranquil? Dormo bé per la nit amb aquest risc inherent que tinc a la meva empresa o en el meu dia a dia quan agafo el cotxe? Si la resposta és no i no ens sentim còmodes, què hem de fer? Minimitzar aquest risc. Per tal de que el risc residual sigui el més baix possible i jo tingui una versió al risc amb la que em senti còmode.
Per tant, hi hauria una primera part que seria definir un protocol, no?, d'actuació i d'identificació de riscos i d'identificació de probabilitats i després veure si dintre aquest protocol aquest risc inherent el podem reduir, no?
Exacte! És justament això. I com passem del risc inherent al risc residual? Doncs justament amb polítiques i controls. Hem de ficar controls a la nostra vida per tal que els riscos inherents baixin a un risc residual amb el que jo em senti còmode. Si jo vaig a 150, o a 180, o a 250, jo personalment jo estaria nerviós. A mi no, jo no em sentiria còmode. Per tant, què faria? Baixaria la velocitat a 120 per l'autopista. Però si es fica a ploure, em sentiria còmode? Potser no. Potser llavors baixaria a 100. I si veig que el meu cotxe tarda a frenar, quin control hauria de ficar? Aniria amb el mecànic per veure si els frens estan bé o no. I la societat això ja ens ho imposa. La societat et diu, ostres, si el teu cotxe no va bé, vés al mecànic. Si tu pots tenir un accident, pots causar un dany. Per tant, què hem de fer? Hem de tenir una assegurança per tal que els tercers puguin estar coberts. Hem de tenir una ITV, hem de fer una revisió per tal que el vehicle estigui bé. No? A la nostra vida, al final, el que fem és ficar controls en tots els àmbits per tal que quan tenim riscos els puguem baixar el més aviat possible. I els advocats, quan parlem de forma preventiva de com fer bé les coses, hem de parlar de quins controls tenim implementats per tal de fer bé les coses. Quan tenim un proveïdor o un distribuïdor, hem de preguntar-nos com el contractem, per què aquest i no un altre. Tenim una política de compres? Un cop pensem que aquest és el proveïdor o soci comercial adequat, com regulem la relació comercial? Hem de fer un contracte. Com fem un bon contracte? Tenim una política de contractes? Qui ho revisa? Qui el prepara? Qui el firma? Tenim un firmant o dos? Com sabem que aquell firmant és el que havia de firmar? Tenim una política de delegació de facultats? Un cop està firmat, qui ho paga? Com paga finances? Hi ha un procediment informàtic per assegurar-nos que els diners van a qui toca? És a dir, hi ha una sèrie de controls que mitiguen riscos, i això és el que de forma preventiva podem fer per tal de que puguem dormir tranquil per les nits i que tot vagi el millor possible.
Mare meva, vull dir, sembla senzill perquè ho has explicat d'una forma molt esquemàtica, però entenc que això, aplicar-ho a les empreses, requereix una certa complexitat. Quin seria el moment ideal en què una empresa, perquè també pels costos que això pot suposar, quin seria el moment ideal en què una empresa s'ha de plantejar realment tenir un protocol de riscos penals, no? Seria?
Realment el més aviat possible. El que passa és que la veritat és que quan una empresa té un tamany més aviat petit, té procediments que potser no estan ni per escrit, però que a la pràctica du a terme, però a mesura que l'empresa va creixent i es va professionalitzant, quan ja tens un tamany que veus que els controls ja no saps com es fan les coses i perds una mica precisament el control, allà és quan sí o sí has de tenir un bon sistema, una bona organització interna, per tal de que ja tot vagi de la millor forma possible, i si un dia un treballador se'n va però en ve un de nou, ja li puguis dir i explicar de forma ja escrita i procedimentada com es fan les coses. I ara que has mencionat el tema penal, precisament aquí a Espanya les persones jurídiques poden ser penalment responsables dels delictes que passin a la seva organització, i en cas de que hi hagi un bon programa de compliment o de prevenció de delictes i un jutge al veure el digui, ostres, tu empresa has intentat fer-ho de la millor forma possible i realment aquí se t'ha escapat això perquè aquella persona unilateralment ha volgut fer això. Doncs si aquell escenari es dona, l'empresa podria ser exonerada de responsabilitat penal o veure com aquella responsabilitat penal és mitigada i, per tant, en redueixen la pena.
Per tant, el protocol no és només una eina per realment previndre, sinó també per demostrar que tens una manera de fer les coses, no?
Exacte. I l'esperit de la llei el que vol és que hi hagi una cultura ètica o de compliment normatiu en l'organització, de voler fer les coses ben fetes.
Això deu passar més d'una vegada, que un empresari veu com creix la seva empresa, està preocupat per la seva activitat, per el compte de pèrdues i guanys, no?, per la seva tesoreria, i després deu tenir a vegades sensacions de que se li escapen coses, no? Va creixent l'estructura, no? Doncs és el moment de dir-li que hi ha una manera, no? Hi ha uns protocols que s'estableixen de forma bastant, diguéssim, estàndard. És a dir, tu ens ho has explicat amb un exemple molt clar, per tant entenc que la seva aplicació és bastant estandarditzada i que els hi pot donar tranquil·litat. Això és un molt bon missatge, no?
Totalment, i és un missatge que crec que hauria d'arribar a tot arreu perquè, malauradament, la percepció de la corrupció que tenim els ciutadans és real i la corrupció i les males pràctiques els nostres mercats i organitzacions, malauradament, es duen a terme, i perquè precisament es puguin evitar o detectar, cal tenir tota aquesta cultura, tots aquests controls, bons canals de denúncies, perquè puguin aflorar precisament tots aquests incompliments per poder-los detectar-los, prevenir-los, o, si ja els has detectat, doncs, intentar solventar-los o arreglar-los.
Ara parlaves del canal de denúncies. Les empreses estan obligades a fer masses coses ara mateix o realment és un procés de dignificar l'empresa?
En relació al canal de denúncies, estan obligats a implementar-lo en cas que tinguin més de 50 treballadors.
Sí, sí.
I realment, jo personalment, que em dedico també a aquest sector de l'anticorrupció, considero que és una eina totalment imprescindible per tal d'aflorar incompliments, perquè és que ja és obrir la tele i ja veiem que si el president del govern, el germà, l'oposició, tothom fa, diguem, a la picaresca, i culturalment tenim la concepció de que aquí el xivato és el dolent, no? És com si fos la persona a que se l'ha d'assenyalar, quan realment aquí s'ha d'assenyalar és precisament a qui ha incomplert la normativa. I els canals de denúncies són una eina totalment imprescindible i que ha d'estar ben muntat, i també és un servei que nosaltres personalment oferim, com muntar un bon canal de denúncies, com muntar un bon procediment per fer la investigació un cop has rebut la denúncia, qui investiga, quin expert ha de dur a terme la investigació, com fer-la, com arxivar-la, com documentar-la, quins són els termes que t'obliga la llei per tal de dur a terme la investigació, etc.
I garanteix l'anonimat?
Pots fer-lo de forma anònima. De fet, hi ha proveïdors de serveis que ja et donen l'eina informatitzada per tal de que, si una persona anònima vol fer la denúncia, pugui, perquè si no fos anònima, podria ser que part de les denúncies es perdessin pel camí per la por a les represàlies, que és justament el que la llei vol evitar, que hi hagi represàlies contra aquells que denuncin. I una forma d'evitar aquestes represàlies és precisament garantint l'anonimat del denunciant.
Com s'implementaria un canal de denúncies en una empresa?
Realment, un canal de denúncies pot ser molt senzill, des d'una bústia que et permeti deixar una carteta fins a això, un sistema superinformàtic que et permeti tenir una clau d'accés i fer denúncies anònimes. A partir d'aquí, qualsevol mecanisme de comunicació de la denúncia per escrit o verbal que deixi constància de la denúncia i que hi hagi un bon revisor, un responsable del sistema que s'encarregui i vetlli per la confidencialitat, l'anonimat, la protecció de les dades personals, els drets de l'investigat, els drets també durant el procés de la investigació. I cal, justament, abans que parlem de protocols i controls, un protocol per dalt de tenir clara quin és la política del canal de denúncies perquè tots els treballadors i fins i tot tercers puguin fer la denúncia i també un bon procediment per tal de que internament qui ha de dur a terme la investigació sàpiga bé com fer aquella investigació amb aquestes dues potes i una bona revisió de la implementació. Nosaltres estaríem encantats d'assessorar i d'ajudar amb tot el que es pugui.
La veritat és que els advocats a vegades fa una miqueta de por, no? Perquè quan un advocat entra, dius, ja està, ja em trobarà coses, no? Explica'ns alguna situació pràctica, no?, en què hi hagi hagut una situació positiva, en el que el fet d'aplicar un protocol hagi estat un avantatge per part de l'empresa. Saps? O sigui, algú com feies abans tot aquest exemple, o sigui, un cas real. Alguna cosa que hagi passat que diguis, ostres, veus, menys mal que...
Quan hem de fer aquest programa de prevenció de delictes, quan una empresa nosaltres acabem d'aterrar i no la coneixem, hem de conèixer-la. I per conèixer-la, més enllà d'investigar i de llegir, i llegir, i llegir, i llegir més, el que fem de vegades és, quan on els papers no arriben, arriben les persones. I llavors fem entrevistes, fem moltes preguntes. I ja quan fem les preguntes, entrem i semblem els dolents, semblem que anem a fer mal, i dic, no, venim aquí a ajudar, no? I llavors, quan fas aquestes preguntes, de vegades és quan surten, no els draps bruts, però poden sortir justament les coses que s'han fet malament, i llavors la gent té por, però realment el que fem és justament el contrari, no? Intentar ajudar, i encara que semblem el poli malo i l'advocacia sembli que sigui la policia dolenta, no. La policia també està per ajudar i també fem les coses per ajudar. Mm-hmm. I no sempre som la figura del dimoni, al contrari.
Molt bé. Doncs, Josep, és un plaer, no?, poder escoltar que hi ha, diguéssim, sistemes, no?, de prevenció a tot el que pot passar a l'empresa. Jo no sé si vols dir alguna coseta més, si hi ha algun punt que alguna recomanació que vulguis donar als empresaris, alguna idea que et pugui venir al cap d'algun consell.
Potser pensar en algun sector concret.
Exacte.
La veritat és que, per donar un consell potser a tots els sectors possibles, la meva recomanació és deixar-se assessorar, deixar-se acompanyar. Es generen sinergies molt positives amb un bon assessorament i un bon acompanyament legal, i realment aquest acompanyament legal permet créixer a la companyia amb exemples com els que hem ficat avui, de canals de denúncies o de protocols de prevenció de delictes o de qualsevol altre il·lícit laboral, fiscal, mercantil, etcètera, etcètera.
Independentment de la mida de l'empresa?
Independentment de la mida de l'empresa, sempre podem adaptar les necessitats legals a l'empresa per tal de que l'empresa pugui anar creixent o mantenint una tendència orgànica estable, pugui sempre fer front als seus riscos.
Josep Ill, Osborne & Clark, la millor manera de contactar-vos és a través de la web?
A través de la web, LinkedIn, telefònicament, e-mail, a través de la federació, amb la que estem encantats de col·laborar i esperem els nous esdeveniments, la pròxima nit d'empresa, i més coses i sorpreses que segur que teniu entre mans.
Sí, unes quantes. De fet, si ens permet, Sílvia, també acomiadem al Josep, que no es mou d'aquí, per tant pots intervenir si vols, però sí que agrair-te la teva participació i parlar una miqueta de l'agenda, que tenim molta agenda.
Doncs vinga.
Doncs comencem. Tenim el dia 24 de febrer, que fem la junta directiva pels membres de la la Junta, que aquest cop serà el Vinceu.
Sí, per veure les noves instal·lacions.
Val. Després també, el 6 de març, tenim la presentació de l'informe Conjuntura a la Biblioteca Víctor Balaguer, que juntament aquest dia, tenim 6 de març, és un dia molt complet, i també tenim l'Espai Dona, a Mas Llagostera, a la Bisbal del Penedès. Allà al Baix Penedès, doncs, farem aquest acte d'Espai Dona, que amb l'Escava Woman, la cofreria del Cava també, doncs farem un acte solidari amb el Consorci del Garraf, que presentarem Dones en Memòria, que, bueno, que... Com ho explicaríem així, Amèlia?
A l'informe també, o sigui, fem dos actes el dia 6. Un és l'informe, que inclou un nou estudi de bretxa de gènere, en aquest cas del Garraf, perquè ens ho ha demanat a l'Ajuntament, i aquests són uns estudis que costen molts diners, i a partir d'ara ho inclourà l'informe de Conjuntura i ho inclourà l'índex. Per tant, ho presentem el dia 6 de març, com deia la Mireia, a la biblioteca. I després fem aquest acte, que és anual, que intentàvem sempre fer un acte al voltant del Dia Internacional de les Dones, i ara ho fem conjuntament amb, bueno, des de l'inici ho fem amb Cava Woman, ens va agradar molt la primera experiència, i està agafant forma, no? I ara és un acte solidari des de l'any passat, on a més fem una recaptació en benefici d'algun tipus d'associació. I visitant un dels nostres socis, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf, van veure que tenien un projecte que necessitaven, doncs, un mecenatge per un tema de un projecte de musicalitat per el projecte de demència que tenen incorporat i que estan treballant des de fa molt de temps a dintre del Consorci. Llavors, vam agafar l'enllaç amb Dones en Memòria de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que és... Està conduït per Judit Barbacil, i el que fa és que moltes dones que hi ha a Vilanova, doncs, expliquin la seva experiència des de la memòria, no? De com eren, són dones molt potents, són dones amb moltes ganes, estan vives, tenen una activitat frenètica. Llavors, una mica connectar, no?, la importància de la memòria, vale?, amb el món de la dona, que a més la dona, doncs, també ha estat en molts àmbits, doncs, a vegades, doncs, oblidada, i tot plegat, doncs, amb aquest maridatge que ens proposa Mas Llagostera, amb productes locals, amb uns vins que també, explicats per la Roser Serra, ens aniran explicant la seva història darrere de cada un d'aquests vins. És un acte espectacular, amb un cost molt reduït, perquè tot ve a voluntat de les diferents associacions, i que jo convido a dones i homes a venir el dia 6 de març a Mas Llagostera. Les inscripcions ja estan obertes, podeu trobar la informació ja a la web de fgp.cat.
Molt bé. Doncs així seria l'agenda.
Déu-n'hi-do, una agenda potent, com prometia l'Amèlia. Moltes gràcies a tots tres, que vagi bé.
Gràcies.